I ara és el temps de l'entrevista i comencem avui dilluns la ronda de converses amb els portaveus municipals per parlar de la darrera sessió plenària corresponent al mes de gener. Iniciem la roda per ordre de representació amb el Partit dels Socialistes i el seu portaveu, David González. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia, Rosa. Molt bon dia a tothom.
Doncs comencem a parlar del ple, una sessió molt criticada per l'oposició, sobretot per Esquerra Republicana, per Ciutadans i per Guanyem, per considerar-la buida de contingut. El govern va respondre que al desembre s'havia aprovat inicialment el pressupost municipal, que recordem que tornarà, o això es va dir a la sessió del dijous passat, que tornarà a un plenari al febrer, en sessió extraordinària, per a la seva aprovació definitiva. El mateix alcalde va dir que s'estan treballant temes importants per portar-los al ple quan abans millor. Quins són aquests temes i per què no s'han pogut portar en aquest mes de gener? Què n'opina d'aquestes crítiques de l'oposició, també?
Doncs que no sempre, malauradament, tot el que es fa durant la gestió de l'Ajuntament es pot portar al ple o ha de passar necessàriament pel ple. S'han fet moltes coses, tenim la voluntat, la sort i la satisfacció que durant aquest any i mig hem pogut aprovar dos pressupostos. El pressupost, amb l'aprovació definitiva, podria haver anat al mes de gener, en aquest cas amb l'aprovació definitiva, però per no qüestió de temps i de termini, de presentació de les al·legacions per part dels partits de l'oposició, doncs no ha estat així, farem un ple extraordinari per aprovar-ho definitivament. Però com deia el senyor alcalde, estem fent moltes coses, tenim molts projectes a futur, tenim inversions pendents, tenim el gran projecte de la RLT, tenim propostes que passen pel món educatiu, pel món social, pel món de la joventut i infància, i quan les tinguem preparades aniran a ple. Això sí, torno a dir, no significa, i crec que aquesta és la percepció ciutadana més important, que hi hagi poc contingut en un ple puntual, en un moment com és la tornada de les vacances de Nadal al gener, no significa que hi hagi inacció o que no estiguem fent moltíssimes coses per la ciutat i que estiguem treballant de moltes maneres diferents per Cerdanyola.
El ple es va donar compte també de la sentència que deroga definitivament el vial de cornisa. També es va aprovar la personació de l'Ajuntament en dos recursos judicials contra l'aprovació del pla director urbanístic del centre direccional i dues mocions presentades per part de la Junta de Portaveus. La primera sobre els talls i l'increment de preu de la llum, que insta el govern, recordem, el govern local, a emetre un informe sobre la viabilitat d'emprendre accions legals contra la companyia, també al govern de l'Estat perquè realitzi els canvis legislatius i normatius necessaris en relació al funcionament del mercat elèctric i també al govern de la Generalitat per sancionar a les operadores elèctriques per possible vulneració dels drets bàsics de la ciutadania. Aquesta acció se suma a les que s'estan portant a terme des del Consell Comarcal, fent força conjuntament tots els ajuntaments de la comarca. Pensa que així s'aconseguirà per fi millorar aquest tema?
Nosaltres la nostra acció ja l'estem portant a terme, no? I és hem demanat als serveis jurídics començar a estudiar la possibilitat d'emprendre accions legals contra la distribuïdora d'energia, que en aquest cas és Cexa Endesa. I com ja ha comentat vostè, ho estem fent de la mà d'altres ajuntaments, d'altres alcaldes i alcaldesses, no únicament de la comarca del Vallès Occidental, sinó jo crec que des de l'àmbit metropolità, i evidentment demanarem l'altra funció de part que s'ha de fer per part del govern de la Generalitat i del govern d'Espanya. Si ho podem aconseguir i al final fem aquest tipus de cogovernança i de treball col·laboratiu, jo crec que sí que podem aconseguir unes millores importants i sobretot al final el més important, no? Que és que el ciutadà i la ciutadana doncs no tingui els talls de subministrament de manera tan recurrent que estem patint.
La segona moció dona suport al projecte El Batec de les Papallones i proposa que es faci una campanya de sensibilització en matèria de violència de gènere als centres educatius de la ciutat, adaptant el programa a cada nivell de l'alumnat sobre els conceptes bàsics de detecció, prevenció i protocols educatius. Com a regidor d'Educació, també ens pot explicar una miqueta més en què consistirà o com es desenvoluparà aquest projecte en els centres educatius? S'ha començat ja a planificar tot això? Com està el tema?
Sí, portem molts anys, de fet, treballant des del programa del Cerdanyola Educa amb moltes activitats que estudien i treballen la perspectiva de gènere a les aules i de quina manera les noves generacions han de tenir molt en compte que la possibilitat d'aconseguir un món amb menys discriminació i més igualitari i més feminista doncs passa per les seves mans. el 8 de març, en aquest cas, es proposa aquesta activitat. Vam assistir, si no recordo malament, al mes de desembre, amb el senyor alcalde, amb la regidora d'Igualtat i jo mateix, a un acte que feia aquesta associació, l'Actiu de les Mariposes, a un local de Cerdanyola. I el que demanava en aquest cas la moció concreta era un tipus d'activitat per poder dibuixar un papallon i per poder distribuir-les per espais de la ciutat amb desitjos del món feminista que els infants de Cerdanyola volen aconseguir. Està molt bé aquesta activitat, però s'estan realitzant moltes coses més i encara hem de fer moltes més per treballar en perspectiva de gènere i sobretot, com deia al principi, perquè els nens i les nenes d'avui puguin entendre que si únicament l'única manera d'aconseguir que el dia de demà el masclisme no existeixi i no veiem mai aquesta pitjor part, passa per l'educació i per la pedagogia que avui podem fer.
Mm-hmm. Doncs també com a regidor d'Educació volíem aprofitar que el tenim a l'altra banda del fil telefònic per preguntar-li, recordo que al desembre li vam preguntar com es tancava a Cerdanyola el primer trimestre de curs escolar, tenint en compte que estàvem a la segona onada de la pandèmia, ara estem en plena tercera onada, com ha començat aquest segon trimestre del curs, com estan les escoles, els instituts, què diuen els professionals, com està tot aquest tema?
D'una manera molt similar. Els casos continuen havent, evidentment, també quarantenes, PCRs i confinaments d'algunes de les aules. Sí que és veritat que hem pogut percebre un canvi important en el criteri del Servei Epidemiològic de Catalunya pel que respecta a la detecció o a fer quarantena en els casos on en una aula hi ha hagut algun infant positiu per Covid. Aquí sí que hi ha hagut un canvi important i moltes vegades moltes persones ens pregunten, no? Com és possible que el meu nen o la meva nena hagi estat dues o tres hores en una aula amb una persona que ha donat positiu per Covid i normalment en aquests casos se li fa la PCR però no s'acaba confinant l'aula. Bueno, és un canvi de criteri que entenem que el Servei Epidemiològic haurà pres tenint en compte les informacions, els coneixements dels experts que aconsellen aquestes propostes. I sobretot, per mi el més important, jo crec que la sensació general continua encara sent una mica de preocupació i neguit, però a la vegada responsabilitat per part del conjunt de la comunitat educativa, per part dels infants que al final són els primers que pateixen la situació tan anòmala en la que estan vivint el dia a dia a les escoles, i evidentment per part de tot el professorat i de totes les direccions que són els veritables responsables i, si em permet dir-ho d'alguna manera, els veritables herois que estan fent que en un moment tan difícil, en un context de pandèmia que estem vivint, doncs els nens i nenes de Cerdanyola i de tot el país doncs que puguin formar-se en l'educació que volem.
Fa uns dies que també ha començat la campanya electoral per a les eleccions al Parlament de Catalunya, una campanya molt diferent. De fet, s'ha mantingut la incertesa de la data fins ja començada la campanya i amb polèmica també sobre el trencament del confinament municipal per assistir a actes electorals o si es podrà garantir la seguretat sanitària als col·legis electorals. Què en pensa David González de tot plegat? Qui, per cert, hem de dir que forma part de la llista de PSC per Barcelona en el número 21. Què en pensa d'això? Perfecte. Es podrà garantir la seguretat? A Cerdanyola, l'altre dia l'alcalde ens comentaven el dispositiu que s'està preparant per garantir aquesta seguretat, tant a les persones que participen a les meses com les persones que han d'anar a votar. I també voldrien saber què ens juguem en aquestes eleccions.
Doncs primer, sí, es podrà garantir la seguretat. Anar a votar és segur i s'ha d'explicar i s'ha de treballar en aquest sentit, però cap persona hauria de quedar-se a poder votar per la situació, una situació de preocupació, de por. En segon lloc, respecte a la pregunta que em feia sobre el meu posicionament, entenc la meva candidatura com a Partit Socialista, no? Què és el que ens estem jugant? Doncs una feina importantíssima, ja que portem 10 anys perdent una sèrie d'oportunitats per intentar aconseguir que Catalunya sigui una mica millor del que tots i totes ens agradaria. Estem parlant d'una dècada perduda i estem parlant de que el Partit dels Socialistes, en aquest cas, sí que tenim un projecte polític i un candidat per president de la Generalitat de Catalunya que pot canviar i pot revertir aquesta situació. Ho hem dit sempre, amb governs independentistes no podem comptar perquè el que perdem és benestar social, cohesió social, perdem riquesa, perdem oportunitats, perdem empreses a Catalunya fins i tot, i també tenim molt clar que ni amb Ciutadans ni amb Partit Popular podem comptar, perquè ni estan ni se les esperen, i a més, quan malauradament estan, acaben pactant amb Vox. L'única alternativa, si mirem aquest escenari, és el Partit Socialista. Crec que ahir el nostre candidat Salvadori ja ho va poder demostrar i ho va poder explicar en el seu debat. Encara queden dues setmanes importants, o gairebé dues setmanes importants per fer campanya. I en aquest sentit, la campanya del Partit Socialista, perquè tothom ho pugui entendre, serà 100% virtual. Que no esperi cap persona veure una carpa del PSC de l'agrupació de Cerdanyola Vallès, perquè pensem que hem de ser responsables i perquè pensem que sobretot el que ha demanar a aquesta campanya electoral ha de ser la prudència. Per tant, insisteixo, no hi haurà carpes del Partit Socialista Cerdanyola perquè volem demanar molta prudència, volem ser molt, 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 molt prudents i molt curosos amb la situació de pandèmia que estem vivint i animem a tothom primer a fer el vot per correu per anticipat, que recordem que el darrer dia és aquest 5 de febrer i a la resta de persones que el 14 de febrer pugui votar massivament per un canvi tan important per Catalunya.
Doncs serà el 14 de febrer quan coneixerem com queda definitivament aquesta formació del Parlament. Ara és el moment d'acomiadar a David González, portaveu del PSC a l'Ajuntament de Cerdanyola. Moltes gràcies per ser aquí amb nosaltres durant aquests minuts i fins un altre dia.
Moltes gràcies a tu. Gràcies a tu, tancar-hi bé.